Bé, són les 11:32, les 18:32 a la remissió. Ara directament anem amb la nostra tertúlia ciutadana. Tenim aquí amb en Paco Mayans. Bon dia, Paco.
Què tal? Bon dia.
Molt bé. En Pilar Castelló. Bon dia, Pilar.
Molt bon dia.
I en Joan Torres.
Bon dia a tothom.
Ara ens atendrà per telèfon també Damián Otero. Però abans d'això, Paco volia comentar una coseta, Paco.
Sí, no, bueno, simplement unes paraules per recordar una persona que ens ha deixat aquesta matinada i que per jo, i crec que per molts, era un dels referents de lo que era l'exercici de turisme a Formentera i de la restauració a Formentera. Aquesta matinada ens ha deixat en Xiquet Barber, coneixem-lo per en Xiquet d'Escapri. Ell va ser el que va impulsar en el seu moment el restaurant Capri i Espujols, és el que d'alguna forma va ajudar juntament amb altres persones a que cresqués el turisme en aquella zona de Formentera en general i va posar en marxa un restaurant que a dia d'avui segueix sent un dels referents a Formentera. Pues res, des d'aquí el meu condol a la seva família i un record per en Xiquet, que per jo era una excel·lentíssima persona amb la qual jo m'uni una gran amistat.
Molt bé, Paco, doncs, de part nostra de Ràdio Illa, igualment, que descansi en pau i molts ànims a la família. Bé, si volem, passem a l'assumpte que ens ocupa. Hem de parlar, primer de tot, després en Joan també apuntarà un parell de cosetes que té preparades per avui, però tenim en Damián Otero al telèfon. Bon dia, Damián.
Bon dia, com va?
Benvingut. Bé, parlem ara de l'assumpte de Sant Ferran, d'acord? De la inseguretat, de les diferents denúncies per part de veïns sobre doncs, aquesta situació i també de l'anunci del Consell Insular de Formentera que ha dit que efectivament ho tenen en compte i estan ja mobilitzant mitjans per restablir la seguretat. Damián, tu has estat aquest matí a la tertúlia que s'ha produït a les 9 del matí sobre tot això i volies apuntar una coseta. Què ens volies comentar?
Una cosita muy rápida solo. Simplemente por lo que hemos comentado esta mañana, después de lo que ha intervenido un vecino ahí de San Fernando diciendo que esta noche había habido otra vez unos disturbios, que habían roto unas bicicletas, los candados de unas bicicletas eléctricas, tal, y que, como se ve, que por la noche no había mucha policía por las calles. Lo que me ha impactado un poco al salir de la tertulia de esta mañana, llegando a la rotonda de San Fernando, que está muy bien que se hagan controles en la rotonda y demás, pero he visto una cola que llegaba casi hasta la farmacia con la policía esta que ha venido nueva parando todos los coches en la rotonda. Estos individuos que están por San Fernando no van mucho en coche y pienso que lo que se debería hacer es actuar más en la casa esta de las chapas donde están ahí metidos, porque a mí de Sesviñes que tienen bastantes asentamientos por ahí metidos, y actuar un poco con esta gente y vigilar por la noche, que es cuando hacen los destrozos y demás. Si nos ponemos por la mañana, cuando los trabajadores que salimos a trabajar, etcétera, parar a todo el mundo y por la noche no hay nadie en las calles, pues tampoco me parecía muy lógico lo que se ha movido con esta gente que ha venido para dar un poquito más de seguridad a la isla, a la zona de San Fernando puntualmente. Solo quería puntualizar eso, que me ha impactado un poco ver todo esto esta mañana al salir de la radio, cuando llegaba hacia San Fernando.
D'acord, Damián, estàs, diguem, dient d'alguna forma, no?, que igual que s'ha de tenir presència policial a la rotonda, doncs que es mobilitzin els recursos cap a on heu dit que es necessiten, que és a les zones peatonals, diguem, per on es mouen aquests individus que us estan molestant d'alguna manera, no?
Y por la noche, cuando están por ahí que se emborrachan, se drogan, están haciendo la maldad de noche, pero luego estos duermen durante el día. Por lo menos si quieren estar por la rotonda, que me parece perfecto, pero que también estén en la calle por la noche.
Perfecte. Damián Otero, moltíssimes gràcies per aquesta matís.
A Valtros.
Vinga, està.
Gràcies. Adéu.
A veure, ara, tu, Paco, tu vius a Sant Ferran.
Sí, jo visc más o menos 100 metres de la plaça de l'Església de Sant Ferran.
Molt bé. Si vols concretar una mica més.
No, sí. No, crec que no fa falta, tots ens coneixem. Jo visc a Sant Ferran, fa 61 anys que visc a Sant Ferran.
Sí.
Sant Ferran pues, és un puesto tranquil, on es pot viure molt bé. La veritat és que gent de Formentera que visqui allà n'hi ha poca, jo he vist perquè hi vull viure, jo tenc oportunitats i possibilitats per anar a viure a una altra banda, però ja et dic, fa 61 anys que hi visc, no tinc ni la més mínima intenció de morar-me d'allà. A veure, Sant Ferran, hi ha dos Sant Ferrans, o hi havia, millor dit, dos Sant Ferrans, Sant Ferran d'estiu i Sant Ferran d'hivern. Sant Ferran d'estiu, hi va haver una època on era molt complicat viure-hi, que des de la cantonada de centre social que hi havia abans, al costat de l'església, ja està el que és baix de casa, que és baix de la cantonada de Macondo, hi podria haver 2.000 persones. Es feia pràcticament impossible viure allà, inclús tenies que anar a viure fora. En hivern és un puesto tranquil. Què està passant actualment? Bueno, actualment, jo tenc que dir que, bueno, jo la veritat és que a la nit surt poquíssim de casa, o pràcticament no surt, i m'han entès de poques coses. Sí que és veritat que de voltes veig coses i resultats de baralles i històries que hi ha hagut, que són molt i molt desagradables i són molt lamentables. La plaça de l'Església, pues, ja fa uns anys, ja fa bastants anys, ara doncs ocupa una determinada nacionalitat, abans era una altra. Jo no aplic ni vull de ninguna manera ajuntar nacionalitats en el que està passant. O sigui, aquí ni ningú està ni ningú està tan dimoni. Fa uns anys, escut darrere casa, allí només faltava que posessin la bàscula i la caixa registradora per anar venent el que es venia. Llavors això es va tallar. En aquest moment ha desaparegut, no completament, perquè el que està passant està clar que no ha desaparegut, però sí que ha canviat molt. Ara pareix que hi ha 4 o 5 persones, que a més estan identificades, que són les que estan liant el merder allí, els veïns, evidentment, lamentant moltíssim tot això, i el que sí que demanam, ja ho hem demanat, jo he fet un escrit a nivell personal en el Consell, demanant molta més vigilància policial permanent durant la nit, que és quan realment es produeixen els fets. A veure, ara hi ha hagut una sèrie d'actuacions per part d'una sèrie de veïns, anant a buscar aquesta gent per els puestos on s'allogen i on estan, que no han tingut conseqüències, però a veure, cuidado, quan se'n van unes persones a buscar una altra sèrie de persones, malatxors en aquest cas, que no saben molt bé el que poden portar dins la butxaca, doncs podem tenir conseqüències greus. Clar, abans d'aquestes conseqüències puguen produir, fins avui no s'han produït, jo entenc, però no justific l'actuació d'aquests veïns, abans que això es produeixi, el Consell, o qui correspongui, no sé si és un tema només de Consell o també de delegació del govern, té que posar els mitjans necessaris, perquè se passa l'Església i Sant Ferran en general sigui un puesto tranquil com havia estat tota la vida. Com acaba de dir Namian, jo els controls de guàrdies via la policia rotondes no en fan ningú a nos, em pareixen molt bé, entens? Però efectivament no és de dia que van faltes controls a la nit, és durant 24 hores. I vaig veure ahir un vídeo que penjava un facebookero que baixaven 10 o 12 cotxes de Guàrdia Civil de la barca, en paix un desplegament brutal. Tampoc crec que faci falta això, el que fa falta és vigilància permanent a Sant Ferran. Això ho venim dient no des d'ara, sinó des de fa moltíssims anys. Són 4 o 5 persones que, bueno, escolta'm, jo no tinc ni idea de com està la legislació en aquest sentit, però pareix que se'ls han portat algunes vegades cap a Eivissa i alguns d'ells han tornat inclús a plans que el Guàrdia Civil que els havia portat. Això és el que se li té que posar fre. Hi ha hagut problemes molt greus, ganavets, hi ha hagut assalts, per allà hi havia una botiga per que l'han assaltat dues o tres vegades, un restaurant que pareix que li han remut les portes, li han buitat les neveres i llavors aquesta gent van trobar allà on estaven fent la torrada en el que havia dins la nevera, en fi, coses que senyors, estem visquent a Formentera. Formentera havia estat sempre una lliure tranquil·la i volem que segueixi sent una lliure tranquil·la. Per tant, demanem que es posin els mitjans perquè això segueixi sent. I també, des d'aquí, demanem prudència, a la gent que agafar-se justícia per les seves mans, la llei pagesa no sempre funciona.
Demà tindrem aquí a les 9:15 el president del Consell Insular, Òscar Portas, que ens donarà més detalls sobre les accions que s'estan prenent en aquest sentit, que ja va anunciar més, aquest cap de setmana va anunciar doncs, que efectivament ho tenien molt en compte i que estaven doncs, posant mitjans per solucionar el problema de la inseguretat. Si us sembla bé, deixem aquest tema aquí. Joan, tu volies comentar alguna cosa. Tenia relació amb això?
No.
D'acord.
No, doncs relació amb el que ha dit la primera...
Doncs endavant.
D'una mort també que s'ha d'anar Marga Berenguer, que havia estat durant bastant temps tertuliana d'aquí. I va morir aquest...
Ah, la Marga.
Sí.
Ah, mira.
Estava ja delicada i, bueno, morta. El tema que volia treure, que la darrera tertúlia ho vaig insinuar, era el tema de que Mahó, l'Ajuntament de Mahó, veient que les llicències d'obra major ja passaven, perquè els plans legals són 3 mesos, passaven bastant, pres mesures de contractació, pres mesures que encaminades a reduir els plans. Aquest pla era d'un any. Aquí jo crec que és mortal, tot mortal, a Formentera tiraria coets perquè li tardassin només un any. On van tardar 5 anys i 8 mesos. Dic mortals, per no dir pringats, que jo m'hi considero que amb aquest calaix. Després hi ha una altra velocitat que es passa dels poderosos. Però crec que deixa molt bé un lloc com aquest Ajuntament que es preocupin perquè això no s'allargui i que busquin els plans, si no se li poden atracar, però que no superi ja aquest any. Ja dic, això és, moltes vegades veient altres llocs el que fan i com estan, ens donem compte de que aquí s'està normalitzant que puguis estar 6, 7, 8 anys tranquil·lament esperant una llicència quan això et canvia la vida totalment, perquè ja no parlant de tema econòmic, com estan uns preus a un any i com estan després quan ja et donen la llicència, però les situacions personals canvien molt. I aquest mateix ajuntament també en la taxa d'escombraries està posant altres paràmetres per aplicar quina taxa paga cada veí. Aquí és molt lineal, no necessàriament és que contamina més o és que embruta més és que més paga, i allí estan posant moltes mesures, no només per tenir una casa, sinó com tens, què fas i tot això, i això crec que és molt positiu. I després donar-vos enhorabona també per aquest espai d'humor que heu posat, que jo trobava a faltar, perquè des de que mos va deixar, no per mort, Som a l'Escenario, crec que feia falta un toc d'humor aquí a la ràdio.
Doncs efectivament ara tenim la col·laboració de la humorista eivissenca Irene Roig Francolí, que els dijous ens proporciona aquest espai una mica més distès per fer broma de les notícies d'aquí de Formentera, i bé, la veritat que sí que és un espai que feia falta i nosaltres estem molt contents.
Jo li recomanaria que punyés més en Formentera amb personatges públics, evidentment polítics i algun més.
Molt bé, doncs queda dit. Joan, moltíssimes gràcies també per la enhorabona. A veure, si voleu passem ja als temes proposats per avui. Un d'aquestos temes era l'arribada dels reforços de la Guàrdia Civil per restablir la seguretat, però bé, no sé si voleu apuntar alguna cosa més al respecte o ho donem per finalitzat.
Jo el que m'ha semblat molt bé, perquè he sentit gent que deia no n'hi ha per tant, és que s'unissin veïns, comerciants, simpatitzants, SAPA, el centre islàmic, per denunciar això. Per denunciar, per fer pressió a que aquest problema pugui tenir una solució. Perquè si ja ho normalitzes, i no, perquè altres anys també hi havia aquí, bueno, però altres anys es veu que actuar, i ara es té que actuar. I s'enhorabona en aquests col·lectius que han fet això.
Sí, jo si em permet, Maria, per això, hi ha una cosa, no, aquests col·lectius, bueno, s'han fet dues coses. Primer, l'actuació d'una sèrie de veïns que varen anar en els llocs on habitualment estan aquesta gent durant el matí, i afortunadament no hi va haver ninguna conseqüència. Llavors anaren tots els quartos de la Guàrdia Civil a presentar-se a denúncia. Jo no sé molt bé com funciona això, però sé que volen fer una denúncia conjunta a tots ells, els van dir que la tenien que fer per separat, i ningú la va voler fer. Això és el que no em pareix bé. Això és el que no em pareix bé. Perquè n'hi havia un que deia que ell havia presentat una denúncia fa 2 anys, per un tema d'un robatori a un restaurant, i que a l'hora de judici un dels denunciats no es havia presentat. Diu, però els denunciants sí que s'han de presentar. Doncs, per tant, ja passa. No, perdó. No podem passar. No podem passar. Tens? Si no t'accepten la denúncia conjunta, doncs tens 2 opcions, crec jo. Anar-te'n a través d'un abogat i presentar-la directament al jutjat, o bé fer les denúncies a títol personal. Jo crec que 20 denúncies a títol personal poden fer molta més feina que no simplement per anar a la Guàrdia Civil i haver-ho dit. No, fer la denúncia. fes la denúncia. I efectivament, com jo no he escoltat la tertúlia d'aquest matí, l'escoltaré a la tarda, però sí que és vora Sant Fernando, la plaça Església ja porta moltíssims anys ser un focus de violència, un focus de drogues i un focus d'històries que no tindrien que ser, i per suposadíssim l'actuació té que ser ja abans de que hi hagi conseqüències.
Pilar?
Bueno, jo penso que sí, que si tu vols fer una denúncia personal, pues que l'has de poder fer, però no t'han d'obligar que sigui personal. Si tens un grup que us poseu d'acord, un grup de gent de diferents sectors per abordar un tema, penso que s'ha de deixar i cada un que ha fet millor, perquè també passa que personalment hi ha alguns que diran, bueno, mira, jo és igual, jo vaig a denunciar. Però hi ha gent que perquè et coneixes, que perquè coneixes família no sé què, tens por que llavors hi hagi que no venguen repercussions en tota aquesta història, i hi ha gent que no s'atreveix. A Formentera hi ha molta gent, per un lloc molt petit, i et trobes anant a comprar espau, et trobes per qualsevol banda, i entenc que hi ha gent que potser li fa cosa. Lo important, jo crec, que és que sàpiguen fer pinya, que és el que deia en Joan, que està molt bé, que sàpiguen ajuntar tota gent i anar tots a una, perquè si no el problema és mal d'abordar.
Sí. Crec que na Maite va comentar que tenia que ser títol personal aquesta denúncia.
Sí.
No
es pot fer. És,
perquè al final, quan tu fas una denúncia, no pots denunciar generalitats, has de denunciar fets molt concrets, has de posar lloc, hora, què et va dir, què et va fer, qui va ser. Perquè, clar, si no, aquí podem denunciar milions de coses.
Home, clar, és normal que es demanin de justificar-ho.
Home, i tant que sí. Però bé, és veritat que es pot fer, i també una altra cosa que deia la Maite, que era bastant interessant, és que el procés de denunciar en aquests delictes, delictes o presumptes delictes lleus, és molt desagraït, perquè a tu et suposa invertir sous igual en un advocat, invertir el teu temps en anar a testificar, ratificar la declaració, has d'anar a Eivissa, perquè després, i al final, i és el que passa molts cops, que la pena és molt lleu, com el delicte, diguem, que tu amenaçar una persona al carrer no aniràs a la presó, així la primera vegada. I clar, què passa? Que després, al final, te'l tornes a trobar el dia següent.
Sí, que tot el que dèiem, Paco.
Igual el judici...
Abans que tu agafes a barca, abans que tu per tornar cap aquí.
Igual el judici triga 2 anys i dius, em compensa fer tota aquesta gestió? I és una mica el que la gent li desmotiva d'aquest tema, i per això reclamen, jo crec, aquesta presència policial per prevenir directament, doncs, haver de denunciar res. Té sentit, també, perquè, clar, és molt desalentador denunciar.
Però tinc molt clar una altra cosa, ja per acabar, una cosa claríssima. La presència policial és bàsica, per suposadisme això és bàsic, però perquè m'ho tinguin en compte, tenim que tenir presència en jutjats, no només aquí, sinó que hi hagi documentació que acrediti el que estem dient, no només el que estigui puc dir jo davant d'aquests micròfonos, sinó que hi hagi documentació que ho acrediti. I en base en això hi haurà les actuacions, no només en el que diguem aquí, sinó en el que estem acreditant.
També, sí. Bé, mira, si voleu, passem a parlar de l'emissari. L'Agència Balear de l'Aigua, Abacua, ha tret a concurs un estudi per analitzar la viabilitat de renovar els emissaris de Formentera i de Can Bossa i Eivissa amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental sobre zones d'alt valor ecològic, com la praderia de Posidònia. En el cas de Formentera, l'estudi servirà per definir com es podrà substituir l'antic emissari amb la mínima afecció ambiental. És a dir, és un estudi per veure com es farà, entenc, el projecte, és un preestudi de l'estudi, no? A veure, Joan.
Sí. Capítol. Hauran de començar a posar capítols. Capítols, perquè ja està convertint-se en un col·laborador, no? Quants anys fa que hi ha el problema?
Això ja apareix el camarote de los hermanos Marx.
Ja, així que ja hauran de dir.
La part de
contratante. Capítol 230.
A veure, és normal, perquè és sensible, perquè a més, jo em pregunto, no? Si s'ha de substituir aquest emissari, en el moment en què estigui en no funcionament, diguem, com farem això d'abocar les coses?
No sé què parlaven, que deien de posar un altre tubo de vora i no sé què.
Jo, que, aquí tenim bueno, es mag de fer trons, que és aquí donar-li sa culpa a l'emissari. Ja, això ho venc dient sempre. Si d'allí sortís l'aire depurada com té que estar, daria igual que l'emissari tingués 10 metres que tingués 10.000. El tema és aquest, no hi ha que mirar l'emissari, hi ha que mirar què és el que contamina, què és el procés de depuració. Aquest procés de depuració, la depuradora no està dimensionada per la gent que tenim, que s'utilitza, després aquí també ha que dir que no ajuda a mi que la salinitat, no ajuda a mi que pous negres perquè la concentració és molt, molt gran, i per tant parlar de l'emissari és perdre el temps, que ja va bé per ficar el foco a una altra banda perquè la gent no digui no, la depuradora funciona molt bé, no, la depuradora no funciona bé perquè no està dimensionada en els habitants, en els residents, en els turistes i a tot el que hi ha, i el procés no és correcte. Per tant, és igual, jo sempre ho he dit, allí a Talamanca tenien un problema en l'emissari, i allí, perquè no els hi anés a ell, el van fer més llarg, i ara el problema té Platja d'en Bossa.
Sí, on t'havia davant del problema.
La merda va passar corrent, pels vents i tot això, sobretot d'estiu, cap a de llevant, doncs de llevantat ho tira tot cap a Platja d'en Bossa. Jo, quan navegava, passava per davant Platja d'en Bossa, quan entràvem per dins dels Malvins, i veies el broll de merda que sortia d'allí, de Platja d'en Bossa. Que em posin aquell emissari aquí, si ells poguessin m'ho posarien en els freus, que tira cap allà, pues ja està. Tu vas despulsar-te les puces i fer informes, i fer preinformes d'informe per després fer una execució, això és l'anada més grossa que hi pot haver.
No, però evidentment en Joan té raó. La depuradora està dimensionada sobre uns números que són absolutament falsos. I això té dos problemes. Primer, és la capacitat de la pròpia depuradora, perquè en realitat la gent que hi ha aquí en ple mes d'agost, jo crec que ningú ho sap, d'aquí per fer 40, 50 mil, no ho sabem. No sabem quantes n'hi ha. I la depuradora però està dimensionada per un censo poblacional normal, que són 11.000 i pico, 12.000 persones, més uns números estimats de temporada d'estiu. Però és que, a més, això, no tot és aigua que hi va, com molt bé diu en Joan, és aigua de la desaladora, que aquesta aigua desaladora no és salada, té calç però no és salada. Hi va moltíssima, molta més aigua de pous i d'altres puestos, pous bàsicament, i el que fa que l'aigua es salinitzi i la depuració no funciona. Això tindria que haver-hi, no sé exactament com funciona l'estació, però una preestació que potabilitzar l'aigua que hi arriba, i li fes una predepuració i la passava a la depuradora i d'allí sortís l'aigua neta, evidentment, com diu, si l'aigua surt neta, però jo com si està a 3 metres de la vora. El problema és que l'aigua no surt neta. I per altre costat, treure a concurs un estudi per veure una possibilitat, però bueno, de què estan parlant aquí a 10 anys? És que és absurd.
No ho sé, ja ho preguntarem, a veure...
I un altre contaminant que s'ha afegit en l'existent, que diguem el tema fecals, és les drogues. Ara ha sortit un informe molt interessant, sí. que diu que Balears és un dels llocs amb més contaminació que arriba a les depuradores, en gran part per tema turisme, per model d'oci i tot això, i el que arriba després a la mà també és molt, molt a tenir en compte aquest tema. Ja. És preocupant, van dir.
Ostres, drogues, directament.
Sí. Bueno, directament, que s'arrien amb tot el que els seus consumidors amollen i va...
Ah,
i... Sí. No és que hi hagi un... Que
no, m'estava imaginant la típica imatge, no? De,
bueno, no,
de
no,
mà,
no, no,
no, no sé què, i tira pel...
No, tirant... Pel consum
clar,
humà,
això està dins,
el consum d'oci, i després això va a la xarxa de depuració i arriba a la mà.
Uau. A veure, Pilar, tu què penses?
Bueno, jo ja tinc coses...
Ja
hem
dit suficient, no?
Estic, no? Una mica ja fora de... Perquè és que jo em demano... És que no tenc clar ni la depuradora, tot el de les sabines emissaris, com funcionen. La gent té pous negres i els
no,
tires emissari, o bé perquè venen directament a la depuradora.
Un altre escaló que abans teníem pous negres, abans d'aquí ves clavegram, quan van tenir el clavegram t'obliguen a inutilitzar el pou negre. ja passes ja directament a tenir a ser usuari d'aquesta xarxa i t'ho cobren en la factura de quali.
Directament en la depuradora.
I d'això ja va cap allà.
Mm. Sí, que la gent de la Sabina, la depuradora li diuen on està el Pujol, Sant Francesc i la Sabina.
Però clar, després, després hi ha
Sant Ferran, també.
Gent que no té aquest servei de clavegram, que va es camion, i després el camion aquest va...
I llavors va a la depuradora.
I és aquí aquest grau alt de concentració que no afavoreix el procés.
Claro.
Però, bueno, ja et dic, té que estar dimensionat el que rep en el que tira després a la mà. I després ja hi havia, s'han donat casos de que en molts llocs encara hi van pluvials, que no pot estar ficat la mateixa yeah. deixona, i és quan en determinades situacions desborda la capacitat de la depuradora i tenen a cobrir comportes perquè vagi tot fora.
Claro. És que jo em demanava, perquè deia, bueno, de la Sabina, que et van, tiren, han d'anar cap a la depuradora, llavors torna a baixar, sí, directe, sí, no, no sabia no. exactament com estava.
Sí, ara de la Mola, diguem, els nuclis, sí. de la Mola passant per tots els nuclis, va...
El que passa que és un problema que ve de molts, molts, molts anys.
Sí, no, no, i... però evidentment no és el mateix quan estàvem parlant abans, sí. fora de micro, que Formentera eren 1.000 o 2.000 persones,
cara, que
avui en dia que Formentera ha canviat. Fa 60 anys anàvem a fer certes coses, tancors, Figueres de Vic.
Ah, llavors anaves tancó.
A dia d'avui anava a un baseri i això, però evidentment, té que anar a banda, no?
Bé, amb aquest final èpic ens despedim, ens
sí,
acomiadem.
No hi havia tanta contaminació a la mà, eh?
No,
la mà estava ben neta.
Ens acomiadem de la tertúlia. Paco Mayans, moltíssimes gràcies.
Vinga, Valtros.
Pilar Castelló, gràcies.
Moltes gràcies, Valtros.
I Joan Torres, moltes gràcies. Bé, nosaltres, com sempre, tornem demà a les 8 del matí. Moltíssimes gràcies a tots els que ens escolteu cada dia.